Radio Astel.
Pau Gascó, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Què tal?
Bé, bé.
Que plou, però intensament, eh?
Sí.
Pel que fa aquí a Barcelona, no ha deixat de ploure des de ben bé que hem començat el programa, eh? Des de quarts de tres.
M'encanta. M'encanta, sobretot, veure la realitat de la gent quan plou. Ara ja perquè ja porta estona i la gent està preparada. Però sobretot al principi de que comença a ploure, la gent es munta unes improvisacions d'indumentària que són divertidíssimes.
Tu saps que fa 90 anys, un dia com avui, va haver-hi una manifestació antifeixista a Barcelona i se li va dir la manifestació, la revolució dels paraigües, perquè va ploure, com avui, d'una manera doncs intensa com ara mateix, i l'únic que es veien eren paraigües.
Clar, però a mi m'agrada, o sigui, la manifestació de les capelines, no? Allò que...
Tu t'agrada anar sense paraigües?
No m'agrada gens el paraigües.
És que a vegades és incòmode. Sí, tens tota la raó.
El que passa que, clar, si... A mi mullar-me no és un problema sempre i quan no tingui res important. De fet, l'altre dia, el dia abans de Sant Jordi, vaig anar a comprar els llibres i anava... Em va caure un xàfec al damunt.
Ja, és veritat.
I patia pels llibres. Per mi no, a mi no m'importa, però pels llibres sí.
Perdona, jo arribo a un punt... Ahir jo patia per mi, eh? Vaig caure dues vegades. Mira la Paula com riu. Pel carrer, eh?
Però
vaig relliscar.
No sé.
O sigui, cada, com més gran em faig, Pau Gascó...
No, tu a Anglaterra no podries viure, no? Anglaterra no
podries
viure.
No, però això és perquè no anava ben calçada.
Ja, ja.
Clar, un dia de pluja has d'anar amb botes, amb catiusques, no? Ben...
No ho sé, sí.
No, o si més que... no, amb bambes que no rellisquin, jo, perquè sóc així.
A Corea, no. Quan vivia a Corea, no, teníem, allà tenim els monsons.
Dues vegades, eh? Cul a terra, eh?
A Corea teníem els monsons, que és un mes de pluges seguits. No és com els monsons a la Índia o Tailàndia, que són pluges intenses, sinó que a Corea s'està un mes seguit plovent. I és així, és una pluja com aquesta, no para durant un mes, i la gent allà porta molt xancletes. I no està malament la idea, eh? Perquè, total, perquè intentar no mullar-te els peus si t'acabaràs mullant. Llavors, xancletes i s'aixuguen més ràpid i ja està. No, sí. No, és veritat.
Escolta, però per quants països has envoltat tu?
He viscut a tres, quatre.
Cuinant com a xef, eh? O sigui, sí, com a xef. A quins?
Corea,
a Corea,
Itàlia i Alemanya.
I
Holanda.
Amb quin et quedes, d'aquests tres, per cuinar?
Cap. Per treballar-hi, cap.
Aquí?
Aquí, sí, sí. El que més em falta, i els tres que he dit, perquè vaig viure al nord d'Itàlia, a la Piedonola Padana, és el llum del Mediterrani. A mi això em faltava molt, tant a Corea com a Itàlia com a Alemanya.
T'has tristot avui, Pau?
No, estic melancòlic.
No, tu, que ets com la pluja, eh? Sí. Va, ja entrem amb el guió, però deixa'm preguntar-te això. D'aquests tres països, quins hi ha millor? O quins creus tu que hi ha hagut, o que hi ha millor gastronomia, no? Que la gastronomia
Itàlia.
És millor. Itàlia, sens dubte, eh?
Bé, no, Corea és molt potent. No, Corea tela. Tenen una cultura gastronòmica molt bèstia. El que passa que nosaltres entenem millor el menjar italià, però sí. Corea té una potència gastronòmica a nivell mundial i cuidado perquè aniran forts. Itàlia, què dir d'Itàlia? És que fan el mateix que nosaltres, però venen molt millor que nosaltres. No? No ho sé.
O sigui, a nosaltres el que fallem és com venem el producte.
Sí. Jo crec que sí.
Va, Pau, Gascó, anem a aixecar això. Vinga, va. No, que si la Vanessa em diu que sí. Posem una mica de música. Perquè
avui,
de què parlarem?
Avui el Bonateca d'avui són faves contades. Bé, així com el programa de les maduixes, dels maduixots de la setmana passada, no sabia què triar perquè tenia com 30 músiques diferents amb maduixes, avui ha sigut horrorós.
Per què?
Perquè no hi ha cançons sobre les faves? És que ni en anglès... Bueno, clar, és que... No és un ingredient massa utilitzat al món, així com les maduixes.
Però... Saps que m'encanten a mi les faves?
Sí, m'ho havies dit.
Sí, detesto els pèsols, però les faves m'agraden.
Home, són gustos diferents, tot i que és una llegum fresca.
Però la textura...
S'elaboren bastant semblant, sí. Però la fava és guai, guai. No, però jo tinc un missatge avui per tots els les senyores i senyors músics. Si us plau, abans de fer una cançó, mireu si algú ha parlat d'aquell tema, no? Per exemple, si us penseu fer una cançó de maduixots, no cal, ja n'hi ha moltes. Feu una cançó sobre les faves. Home, tenim una mancança de cançons sobre faves, si us plau. Gràcies. Continuem.
Noi, jo això no sé si ho aixecarem avui, eh? A veure, Pau Gascó. Què en sabem, històricament, de les faves?
Molt bé. Durant molt de temps... Bueno, històricament... Espera, que em faig un salt. El Museu Arqueològic de Villena...
A mi m'encanta, perquè em diu... Tu diu, segueix el guió.
Jo me'l salto.
I ell diu... No,
és torno. Que m'he donat compte de que em vaig equivocar i vaig posar un paràgraf on no tocava i per sort l'he vist. Al Museu Arqueològic de Villena hi trobem unes restes d'un cuinat de faves i alls de l'edat de bronze. Toma ja! O sigui, més català, o més dels països catalans que això, fa 3.000 anys que cuinem faves. I era un plat vegetarià, Vanessa? Aleshores, per què tiro de faves comptades? No ho havia sentit. Sí, segur que ho heu sentit,
sí,
de faves comptades.
Sí, home, sí, això són faves comptades.
Exacte. I sabeu d'on ve aquesta expressió?
D'on?
Bé, doncs, durant molt de temps, la llavor d'aquesta planta seca es feia servir per explicar i efectuar petites operacions matemàtiques, així com per tirar les sorts. Que és com fer preveure el futur, no? Va ser una cosa habitual tant a les cases com a la plaça pública de molts pobles espanyols. Per certs folcloristes, no obstant, l'expressió va néixer arran de que el cabild eclesiàstic de Cadis usava a les seves votacions secretes faves blanques per votar sí i faves negres o tramusos per votar no. Així com hem dit, els pèsols i les faves són bastant semblants. Els pèsols són ultrafamosos... A França, a Itàlia, a tot el món, a Anglaterra tenen receptes del puré de pèsols, són famosos a escala mundial, no passa així amb les faves. I només aquestes són només apreciades a alguns llocs d'Àsia i la Mediterrània. En aquest cas, avui parlarem d'una cosa que coneix els països catalans.
Som la cançó que mai s'acaba. Som el combat contra l'oblit. Som la paraula silenciada. Som la revolta d'un sol crit.
A Castelló en diem el de les faves a la catalana. A Castelló se'n diuen les faves al tombet. A València, les faves sacsades. A les Balears, faves ofegades. I a la Catalunya Nord, regost de faves.
Regost de faves.
Sí, això ve una mica del regut.
Sí.
És un plat primaveral, com els pèsols s'assemblen bastant a l'elaboració. Però és un plat primaveral total. Per què? Perquè porta ceba tendra, all tendre, menta i faves. Pot incorporar carxofa i pèsols, però no li cal.
No li cal.
I a més, una cosa que m'agrada molt d'aquest plat és que el porc és un complement, no és l'ingredient principal. O sigui, es pot fer servir porc, però nosaltres, per exemple, al restaurant les fem veganes. Aprofitem que són tan intenses de gust les faves i si les cuines bé amb ceba tendra, all tendre i menta, fins i tot, a mi m'agrada posar-hi una mica de farigola al llaurer, tenen tant de gust que no els hi cal. És que no els hi cal la carn. És un plat principal perfecte. Bé, tenim la celebració de Sant Medir. Avui el tinc molt caòtic, em sembla.
Què et passa? Sí. Avui estàs caòtic, tu.
Sí, bueno.
No, caòtic no. Estàs com el temps.
Sí, exacte.
Bueno, com estarà la mateixa
no molta
gent.
No sempre podem ser perfectes.
Tens tota la raó, és veritat. Bueno.
Bé, aleshores, segons Vázquez Montalbán, la recepta de les faves a la catalana és una de les columnes gastronòmiques de la pàtria. Fins als més reticents a l'existència d'una cuina catalana, penseu que hi ha gent que és... que és un argument difícil d'explicar, i té la seva lògica. Però hi ha gent que considera que la cuina catalana no existeix.
Com?
Sí. Sí, sí. No, però a veure, és que la cuina catalana és un invent modern. Nosaltres, la cuina mediterrània o la cuina del Berguedà o la cuina de l'Empordà o la cuina de Tarragona o la cuina de pescadors són tot de conjunts de cuines, no? Mm. No existeix la cuina catalana, la idiosincràsia de la cuina catalana. Ens podríem estar d'acord. El que passa que les faves a la catalana trenquen aquest punt. I a més m'encanta perquè no només és del Principat, sinó és una recepta que ocupa, com hem dit, tots els països catalans. Per tant, És una recepta catalana en l'ampli sentit. Cal afegir que el creador de Montalbano, les faves ofegades són l'únic plat realment afrodisíac que existeix. Toma ja. Bé sigui per les faves,
sí,
que ja, com comentarem després, no són l'únic que ho creu, o per la menta.
Perdona, i quan... el fet... És que a mi això m'encanta, eh?
O sigui,
aquesta fusió... No, aquesta fusió de menta i faves... Com s'arriba a aquesta fusió? Perquè està molt ben pensada.
Sí, està molt, molt ben pensada.
Pau.
Però no és comuna a tots els països catalans.
Ah.
Per exemple, les Balears, en comptes de menta, hi fiquen marduix, que és el castellà es diu mejorana.
Uh-huh.
En comptes de cansalada i botifarra, hi posen sobrassada.
Uh-huh.
I a les receptes clàssiques de principi de segle hi trobem llorer, farigola, anís, també s'hi posa. Per tant, no és únicament la menta. En algunes zones de Catalunya hi posem menta, però no totes. I és bastant moderna aquesta incorporació. O sigui, les receptes de principis de segle XX no incorporen la menta, o la posen molt com de segones. És aquesta falera de posar menta i només posar menta a les faves ens ha vingut bastant de nou. I queda molt bé, eh? El que passa que a mi sempre m'agrada aprofundir...
Com la poses tu?
M'agrada aprofundir una mica més en el gust. La menta és un sabor, un aroma molt volàtil i no queda massa al paladar. Aleshores, està molt bé, però a mi m'agrada combinar-la amb farigola i llaurer. No només menta o herbassana. És que
fas clar, aquest trident.
Sí, perquè em dona profunditat. S'acompanyen bé, disfressen una mica la menta, fa que no sigui tan evident, i fins i tot, quan tasto algunes faves on hi posen una mica d'anís, m'agraden, igual que la crema catalana. No en sóc massa fan i no ho faig, però si ho fan amb cura i amb la dosi apropiada, m'agrada que portin una mica d'anís. Complexitat, més que està molt bé la herbassana, però una mica de complexitat m'agrada molt.
Vinga, va, doncs continuem parlant de faves, avui amb Pau Ascó.
M'encanta aquesta cançó. Perquè, vull que ara quan acabi d'explicar això, la tornis a posar, Paula. A mi m'agrada, estudio anglès des de petit, però les cançons no m'agrada traduir-les. No sé, les canto, però no vull saber el que diuen. Però aquesta, justament, en aquesta versió és difícil d'entendre, perquè diu oven molt, molt raro. Però, perquè, com que no tinc cançons de faves, busco cançons diferents. Aquesta cançó comença... baby, o sigui, nena, si us plau, estic tan calent com un forn.
Noi.
Estic tan calent
sí,
com un forn.
Sí, sí.
Vale? I que a mi una cançó de soul com el Marvin Gaye comenci parlant de cuina,
sí,
no, és un forn, està preciós. Torna-la a posar, Paula. Bé, doncs...
M'has deixat sense paraules. Escolta'm una cosa, jo vull saber una cosa de les faves, que
digue-me.
Avui és a Bona Teca, en Pau ens parla de faves. Què té a veure les faves i la política?
Hòstia, perdó.
Noi, Pau, avui t'haurem de treure fora, eh?
Targeta groga.
Mira targeta groga. Van lents avui, eh? A veure, ara te la trauran. Va.
Ja està, ja ha passat el temps, Ferran.
Ja està, hem d'estar alerta.
Ja no em sento aludit.
Targeta maria, la primera del partido.
M'encanta.
Vinga, va.
Bé, doncs la política, ja ho hem dit, el cabil de Cádiz feia servir les faves per votar. Aleshores,
els pitagòrics,
els
què?
Pitagòrics, clar. Bueno, però els pitagòrics, tela, eh? Tela amb Pitàgores. Tela, el personatge aquest amb les faves, el que he descobert. La política a Grècia es feia servir les faves per votar. Aleshores, la plaça pública, l'àgora, es votava amb faves i per això també ve allò de les faves comptades. Però què passa? El famós matemàtic, el teorema de Pitàgores, no? Els pitagòrics, a veure, eren vegetarians, vale, Vanessa? Però no pel mateix motiu que nosaltres. Era perquè ells consideraven que la carn es podia portar... Que no era per la carn, o sigui, pels animals, sinó era per ells mateixos. Era un vegetarianisme egoista, no un vegetarianisme altruista, diguéssim. Bé, doncs eren vegetarians, però tenien prohibit menjar faves. Dius, no ho entenc.
No ho entenc, per què?
Diuen que era perquè, literalment, perquè... les històries aquestes de postveritat que no podem comprovar, no li podem preguntar a en Pitàgores. A en Pitàgores no li agradava gens les faves, les odiava, tenia una fòbia. també hem de parlar de què el favisme. El favisme és una enfermedad en la qual si menges faves mors. Bueno, una enfermedad, un símptoma que si tu menges faves et pots morir. És una al·lèrgia super.
Anava a dir una al·lèrgia, doncs.
Sí. Però el Pitàgores tenia fòbia a les faves. I aleshores diuen que com que ell no volia faves, no deixava que els seus seguidors mengessin faves. Altres diuen que no era tan literal, que simplement que s'abstenien de participar a les votacions públiques de l'Àgora. No, espera't, que encara ho fem més gros. Diuen que va morir, Pitàgores va morir, perquè es va negar a creuar un camp sembrat de faves.
Noi.
O sigui, era fòbia. Era, no, com tu dels pèsols, no sé si tu creuaries un camp de pèsols.
Jo sí.
Creues el que calgui,
jo
no?
Jo sí.
Va, doncs ell es va negar, antes muerto
que con faves.
Que con faves. Entonces, va morir, va palmar.
Que enfavado. Escolta, i pel que fa a la fava dels tortells de Reis, què té que veure?
Sí, bueno, parlem de les morts abans i després passem als tortells. Bueno, els tortells, vale, els tortells. A la fava, els romans també, passem de Grècia a Roma.
Sí.
A les Saturnals es feia una coca, cap al segle III abans de Crist, es feia una coca en la qual es posava una fava i era un símbol de fortuna. Val? Aquestes Saturnals es celebraven dels amos i els esclaus i, en teoria, si els esclaus qui li toqués la fava es lliurava de ser esclau durant... Era el rei de Reis. I mentre duraven les Saturnals, que solien ser 7-8 dies, pels vols de desembre, pels vols de Nadal, abans de que existís Nadal, clar, perquè això és el segle III abans de Crist, es lliurava de ser esclau. Aleshores era com si fos el senyor. Sempre la fava havia sigut símbol de bona sort. Val? És només fins al segle XIX que s'introdueix la figureta del rei i aleshores la fava és la de la mala sort. El costumari català diu que, en teoria, la persona que es trobava a la fava, com que les famílies tenien que treballar al camp, no tothom tenia temps d'anar a les festes o als ritus nadalencs de l'església, d'acord? I aleshores, a qui li tocava la fava era qui s'encarregava de representar la família a les eucaristies, val? La figureta va canviar-ho tot i a mi em fa gràcia perquè sempre que he sentit aquesta tradició de qui li surt la fava paga el tortell, no l'entenc perquè el tortell ja està pagat. Tu no vas a la pastisseria i dius, escolti'm, no li pago.
Ja vindrà el que li toqui la fava.
Ja vindrà. Tu ja està pagat. O sigui, ara què vols? Treus allà enmig del sopar el dinar de Reis, treus la cartera i li pagues. No sé, jo no ho he vist mai fer. O sigui, és, t'ha tocat la fava. És com una vejació en pública, no? Com un bullying. I a partir d'aquí s'acaba.
Però li pagues, diguéssim, a la persona que l'ha pagat.
Li fas un bízum.
Sí, no? Ara és que es porta això.
Jo no he vist mai ningú que li surti la fava pagar algú altre.
Ah, mira el Ferran. Bé, ràpid. Diu que el que li surt la fava aquest any pague el porta el tortell de l'any vinent.
Ja. Ja. Sempre porta el tortell el mateix.
Això també és veritat.
I res, doncs bé, que fins al segle XIX era un símbol de bona sort la fava i que després vam introduir, segons Lluís XV, o sigui, segons els historiadors, Lluís XV va fer introduir al seu cuiner una moneda d'or, a més de la fava, i aleshores la moneda d'or era la fortuna i la fava va passar a ser la dolenta. Però la fava, si us surt la fava al tortell de Reis, ho heu patat. Sou la teoria, us ve la bona sort.
Molt bé.
Tot l'any, o sigui que jo crec que us fan pagar el tortell sí. Per compensar la bona sort que tindreu aquell any, val? Amb tema de bona sort i mala sort, Sant Medí ha passat.
Sí.
Però
quina relació té amb les faves?
Home, que el símbol de Sant Medí és una fava seca.
Ah, sí?
Quina relació té Sant Medí amb les faves? Et faran fora de Ràdio Estel, Mercè, t'ho comento. No t'ho volia dir, però és això.
Un spoiler, acabes de fer un spoiler.
Sí, a veure, no. Sant Medí estava plantant faves a Sant Cugat quan el bisbe Sever, fugint de Barcelona, de la persecució dels romans, va passar per allà. I aleshores el Sever, el bisbe, li va dir, escolti'm, cap on puc amagar-me? Diu, mira, doncs passi per aquí. I diu, però si passen els romans, com que som catòlics i som gent de bé, vostè no els enganyarà. No els hi pot dir mentides. I aleshores va marxar, van passar els romans, i aleshores hem recordat que dèiem que Sant Medí estava plantant faves. Normalment, si planten faves, és cap al vols del Pilar, perquè es planten pel Pilar. Aleshores, els romans van aparèixer i van dir... I miraculosament, aquelles faves que estava plantant van brotar, van sortir les faves ja. I aleshores el Sant Medí, el Medí, li va dir als romans, miri, el bisbe Sever ha passat per aquí quan jo estava sembrant les faves. I com que sabien que havia passat feia poques estones, van pensar que els estava prenent el pèl i el van martiritzar. I per aquí Medí va passar a ser Sant Medí. perquè va fer el miracle de les faves. Però ell va dir la veritat, va dir, diu, jo, el bisbe Sever ha passat per aquí quan jo estava plantant les faves. I com que ja les estava collint, els romans van dir, vostè m'està prenent el pèl. I aleshores el van martiritzar. Total, que ja m'he quedat aquí.
M'expliques com s'han de tractar les faves?
Espera, un moment. Cada any, mira, el temporal, la llevantada que estiga a la costa catalana i el fenomen és conegut com el temporal de les faves
ell
o el llevant de les faves.
Ell diu el seu.
Després, cada bajoca de faves conté, acostuma a contenir 6 llavors. Trobar una bajoca amb 7 llavors es considera en alguns indrets senyals de bona sort en el futur. O sigui, que les faves són bona sort, tot. Si trobes faves, si trobes 7 faves, de conya, és fantàstic. I ara anem per la cuina.
A veure, Pau Gascó, vols que el proper dia no vingui jo? O sigui...
Avui he estat a punt de tancar la porta i fer el programa, ja.
Per què?
No, és broma.
No, noi, perquè és que, a veure, m'has de fer cas a mi, eh? Què vol dir això?
He de fer dues línies, havia de t'acabar el guió.
S'ha posat vermell.
Ai,
va,
perdó.
No passa res. Va, acaba el guió, va.
Posa aquesta cançó. Que
quina cançó
pújala,
és?
Pújala. El nom no sé. És una cançó grega. És que, clar, com que tenia tants problemes per trobar cançons, vaig posar allà a buscar Fava, i aquesta cançó es diu Fava. És una cançó d'un cantant grec, i és curiós perquè Fava a Grècia no vol dir Fava. Vol dir pèsol trencat.
Veus?
Aleshores ja és dir, bueno, aprofitar, és un calaix de sastre. Avui he tingut que fer un mashup de cançons per aconseguir omplir la secció. Bé, doncs com s'han de tractar les faves? Pelar les faves va ser la meva primera responsabilitat culinària.
Ah, sí?
Família. Sí. M'assentava al sofà i m'encantava. Posava el sofà, veient la tele o escoltant la ràdio i a pelar faves. Mm. I quan hi havia faves a mi m'agradava molt al matí posar-me a pelar faves, desgranar. Després, clar, m'he fet gran, m'he fet professional de la cuina i ara una cosa que m'encanta molt, que jo la faria santa directament, li podríem proposar al Vaticà, que és la Robito Veïna, que és una maquineta que es diu la Robito, que és una maquineta per la faves. I aleshores, no sé si les heu vist mai al mercat, les pelades que venen faves pelades la tenen, que és, passes la veïna, poses la veïna i llavors la vas cardant i va escupint les faves. I va molt bé, perquè quan has de fer... Clar, les faves es compta un quilo de veïna per persona.
Clar.
Això, si fas un dinar de 5, doncs són 5 quilos, no és massa. Penseu que nosaltres, al restaurant, que tenim les nostres faves del nostre propi hort, portem unes 8 caixes de 10 quilos.
O sigui,
sí, són 80 quilos de faves. Pelar 80 quilos de faves és...
És feina.
Sí.
I no tenim temps.
Com hem dit, un quilo de vaines per persona. Les faves a la brutesca. Aquesta recepta m'agrada molt. Podrem parlar de les ofegades, però us vull, si alguna recepta vull que us quedi clara avui, és les faves a la brutesca o a la gitana. Són tradicionals de l'Alt Camp, tot i que a la zona del sud d'Espanya, Andalusia i Múrcia, es fan, que és escalivar la fava sencera amb la vaina. Es fan servir les faves de final de temporada, que són més granadetes, i aleshores es crema la vaina, i a la vaina mateixa fa com un apapillot, i amb el seu propi vapor les faves es couen dintre. Un cop està fet això, les obrim, ens embrutarem les mans, per això ens queden negres, les obrim, traiem les faves, les amanim amb una mica d'oli i sal i s'acompanyen. Al sud les acompanyen amb bacallà i aquí, a la zona de l'Alt Camp i Reus, s'acompanyen amb romesco. Romesco o salvitjada. Després, les faves ofegades. Una cosa que m'agrada. Les faves ofegades és una recepta, com hem dit, que aquí, de l'edat de bronze, de fa 3.000 anys. Per tant, jo crec que realment la cuina catalana va influenciar tota Europa. I la paraula ofegar, o sigui, ara nosaltres té el mateix significat que estufar, d'acord? Ofegar i estufar vol dir el mateix. Però com tenim el nom estufar? Ofegar en francès és étouffer. Étouffer ho vam agafar nosaltres i ho vam catalanitzar i es va dir estufar. O sigui, estufar i ofegar vol dir el mateix. I vam fer nosaltres el préstec a França...
Alerta que Virgili està escoltant, eh?
Vam fer nosaltres el préstec a França i a França ens el vam tornar a agafar i tenim dues paraules en català, ofegar i estufar, que signifiquen el mateix. Les faves seques, que són les que es fan servir per Sant Medir, també es poden coure. No és habitual, perquè avui en dia amb les faves congelades no ens cal fer servir fava seca, però necessiten remull de 24 hores i una cocció de 75 minuts. Com vam explicar amb els pèsols, per coure les faves fem una coberta amb un plat, una font, plena d'aigua. Per remenar-les, evitarem remenar-les amb cullerot, les farem saltar. Per això se'n diuen sacsades a València, o el tombet a Castelló. Què passa? Que quan cuines, com diem, 5 quilos de faves, quan nosaltres a la cuina professional fem 5 quilos de faves, no tenim la força ni la manera de fer saltar les faves dintre de l'olla. Nosaltres sí que les remenem. Compta amb la sal. Les faves són molt consagrades amb la sal. Li poses sal i no l'agafen. Has de tastar l'aigua, no tastis la fava.
Ah, això sempre ens ho dius, eh?
O sigui, tasteu la part del suquillo.
Val.
Perquè la fava agafarà la sal al final. I si tu vas tastant la fava, sempre les trobaràs...
Et donarà la sensació que no està salada.
Ah, exacte. I vas posant sal, i vas posant sal, i vas posant sal. Llavors, al final, quedaran saladíssimes. Com hem dit, el porc aquí dona més gust que no pas substància. Podem posar-hi cansalada, bull, botifarra negra, xorís o sobrassada, com fan a les Balears. Aromes, menta, que és el que coneixem tots, però també marduix, llaurer, canyella, vi ranci, anís, farigola, pebre, moscatell, aiguardent, xerès sec i xerès dolç. Ja està. Comiat.
Sí? Ja està. Vols marxar avui, eh?
No, com el portem, això? Està bé, estem ben acabat.
Hi ha una parada de xurros al carrer Urgell, cantonada Borrell. Hi ha una parada de xurros al carrer Urgell, cantonada Borrell. I fan xurros petits, i fan xurros...
Radio Estel